Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La música Guateque a Cugat.cat. Tots els dilluns a les 12 del migdia.
Estoy aquí, aquí.
Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planes. Guateque Mania a Cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, 3bs.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Passen uns minuts de les 12 del migdia i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats precisament de Sant Cugat i que no ho són, però quasi com si ho fos. Gairebé. Però abans... Aquesta homilia de Molta Comèdia no és una homilia normal, a veure si ho entenem. El dia 13 i dimarts va ser el Dia Mundial de la Ràdio i jo us he portat tres fragments molt significatius. Escolteu el primer.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
Acabeu d'escoltar les primeres paraules d'una ràdio a Espanya. Ràdio Barcelona, dites per Maria Sabater. O sigui, començava la ràdio al país. Era només a l'any 1924. Escolteu el segon.
Queridos niños, Señor Viñas, no se ofenda, voy a hablarles de mi tienda, les daré la dirección.
Señor Dalmau, discreción.
¿Quién te escucha en tu casa?
La señora Nicolasa.
¿Y a todos que les envías?
Mis recuerdos a mis tías, a mi madre y a mi abuela, a la tía Micaela y a la madre Concepción.
Todo en bien de la emisión.
Això era un fragment de la campanya de benèfica de Ràdio Nacional d'Espanya amb el senyor Dalmau i el senyor Viñas. Jo aproximadament, quan feien aquest programa, tenia uns 16 anys, 16 o 17 anys, o sigui, fa poquet. Tercer.
Ley natural, mi capitanía llega a faltaros, inexorablemente tiene que llegar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro.
I ara heu escoltat el generalíssimo Francisco Franco i va a Monde dient aquelles paraules tan fantàstiques de que todo está atado y bien atado. Afortunadament, no estava todo atado, però déu-n'hi-do, i ara que ens ho expliquin en aquests moments.
I would like to play for you a piece that's been recorded first with Lorenzo Almeida, then again in an album called Space, and most recently with the new album In Memoriam, which has just been released. It's the Adagio movement of Concierto de Aranjuez by the Spanish composer Joaquín Rodríguez.
I ara hem saltat i hem passat amb el Boden Jazz Quartet interpretant el principi de l'Adagio del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. I per què el Concierto de Aranjuez? Dos dels convidats que hi ha aquí, en Rafa Usero i en Salvador Fenollar, del grup Espiral de Teatre de Valldoreix, saben perfectament que perquè la primera obra que es farà amb la 25a temporada, que comença just el diumenge vinent, es fa només que Santiago Rusiñol, Aranjuez, 1931. Però abans hem de presentar també la Caterina Lar. Caterina Lar, que és la directora artística de IT Dansa, la jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona, però a més, evidentment, ha estat ballarina, és coreògrafa i moltes coses més. Tindrem temps de parlar amb ella després. Els donem temps amb aquests joves que estan primer perquè puguin marxar més aviat. I així ens continuem. Rafa,
bon
tu ets president de la companyia de grup Espiral i a la vegada també, en aquest cas, ets el lector principal de l'obra primera que es farà de la temporada.
En aquest cas sóc el lector principal. I si voldria dir que és una torxa que em va passar el Jaume Pla, que va ser el primer que la va fer, diguem-ne. I quan el Jaume Pla ja es veia una mica cansat, em va dir, Rafa, et passo la torxa. Va ser un honor per mi, també.
Fa 2 anys, més o menys?
2 anys.
Sí, ben bé.
Sí.
Sí, que la vam fer ja, i ara la fem per segona vegada.
Per segona vegada.
Però ara tenim una diferència important en la forma de presentar les mostres, si no m'equivoco, i és que concentràveu les mostres en uns pocs caps de setmana seguits i, en canvi, ara el que feu és una programació des de febrer fins a novembre. Això per què?
És un canvi que hem aprofitat els 25 anys perquè nosaltres fèiem dues coses. Fèiem la programació continuada, que era una obra cada mes, de febrer al juny, i després fèiem la mostra, que eren 5 setmanes seguides a l'octubre i novembre. Ens hem trobat de que, d'alguna manera, el tràfic ha pujat molt perquè nosaltres hem fet anys, també, som una mica més grans, perquè Valldoreix ha crescut moltíssim i hi ha moltes entitats i n'hi ha les mateixes sales a repartir. I això ha dificultat, diguem-ne, poder-nos demanar espais per actuar. Tant és així que van dir, bueno, transformem aquesta programació continuada d'una obra cada mes, la transformem en mostra i la fem de gener fins al novembre i eliminem aquelles 5 setmanes seguides que era d'un tràfic infernal. Aquest és el canvi, bàsicament.
Bé, és una mostra, aquesta 25ena, clar, són 25 anys, que vol dir que realment ha sigut una llarga carrera el que heu fet a Valldoreix, i en aquest cas, doncs, amb 8 obres que es van repartir durant l'any. Algunes d'elles ja s'havien fet, altres no, unes són de grups d'aquí, altres no.
Sí.
Com ho heu plantejat?
Realment el problema és que fent tantes obres a l'any hem de repetir obres, no podem preparar-les totes de cop, sobretot i no per un problema solament de memòria d'estudiar papers, sinó per fer muntatges i per fer escenografies i tota la història, no? I el que fem és això, combinar, fem alguna de nova i a més repetim les altres quan fa temps. Sí, volia comentar de que aquestes 8 obres que van de gener a novembre, hi ha un espai de temps que és agost i setembre que no en fem, és un descans. Mm. Tot i que al setembre, estem preparant una obra que justament va ser la meva primera també com a protagonista, La clau.
Ah, sí, és veritat.
La clau.
I ho fareu per la Festa Major.
Sí, per la Festa Major, sí. Exacte, perquè és divertida.
El que passa és que, clar, aquesta no es pot programar, aquesta l'ofereixes a l'Ajuntament i ells programen, i la posen o no la posen, i et diuen el dia que l'has de fer. Vull dir, una mica és diferent el sistema. Mm.
Va dir bé que aquí, que hi ha, a part d'aquest Santiago Rusiñol en Juez 1931 de Montserrat Cornet, que segons vau dir l'autor estarà present,
vindrà a la presentació, i parlarà.
I que ja hi havia estat. Mm. Després, Mares i filles i fills, de Guido de Matteoli. Jo tinc la convicció que Guido de Matteoli viu a Valldoreix.
Jo també, tinc la sospita.
Jo diria que és un nom perquè el buscant on es busca ara sempre, que és la Viquipèdia, que on vas a buscar, si no, i tothom s'equivoca, evidentment, també passa. Doncs el Guido de Matteoli era un aviador feixista que va estar bombardejant precisament doncs, a Barcelona, i per tant no crec que sigui aquest senyor. Jo diria que aquesta és la segona que es fa pel grup de teatre Magma 2011 de la Serreta. I la tercera és una obra que ja es va fer, molt interessant, que és Folia D, Sueños de un psiquiátrico, que és una obra que van fer uns actors i directors de Cerdanyola, i que després aquí la representeu per la Maria Vancells i en Domènec Romera.
Sí.
És això.
En principi, ens interessava aquesta obra, ens interessava veure la feina que havia fet i teníem l'oportunitat de demanar-la. L'única cosa és que ens va demanar actuar dissabte i diumenge, i això d'alguna manera ens va proposar, ens va crear, vull dir, més feina. Però que bueno, que ja està bé. Antigament nosaltres a Espiral sempre fèiem dissabte i diumenge. Va ser després que l'AMD de Valldoreix doncs, ens va limitar una mica els dies, no? Però a nosaltres ens agradava, perquè justament el dissabte era una mena d'assaig general, a més venia més gent que en tenia de teatre que no pas el diumenge, que era una cosa més familiar, no? I sí, i estem interessats en veure-la i portar-la a Valldoreix.
Tenim el 6 de maig Mots en joc, d'Anna Fiter, fet per vosaltres.
Sí. Fet per nosaltres, però amb una petita variant. Són les noies, pràcticament totes les noies, que han començat fa un any i mig, una cosa, a aprendre teatre amb la Trini. O sigui, és la seva primera obra d'una gent que està començant a conèixer el teatre, diguem-ne. I els hem fet un forat perquè ens interessen que pugin a l'escenari.
Després, el 3 de juny, tenim Terenci i Maria Eulèlia, suposo que es referia a Terenci Muix i Maria Campmany.
Un grup de Badalona, coneguts nostres, ja ha vingut alguna vegada també, i que, com que era el centenari del naixement de la Maria Eulèlia, sí. Doncs ens interessava portar-la, diguem-ne, i vam estar esbrinant, fins que els vam convèncer perquè vinguessin aquí a Valldoreix.
Ells l'han representada ja a Badalona, l'han estrenada.
Sí. Aquesta l'havien fet a Badalona, però fa més temps.
Més temps.
Sí, no és actual, no és d'ara, de fa poc no. Em sembla que havíem fa 2 o 3 anys que l'havien fet a Badalona.
Llavors teniu el Petit Príncep, d'Antoine Saint-Exupéry, que clar, això jo recordo perfectament el gran Petit Príncep,
sí,
que va fer el Teatre d'Auditori fa exactament, jo diria que...
Els 20 tot... anys, quan van fer els 20 anys.
Com vas fer els 20 anys tu?
Sí. No, jo no. Jo en tenia alguns més. Quan Espiral va fer 20 anys, el Teatre Auditori ens va fer un regal, que va ser actuar al Teatre Auditori, amb aquesta.
Que va ser un gran èxit, per altra part.
Sí, jo crec que sí. El que passa que allà s'ha de cridar.
No, el que passa que realment el problema sempre és el mateix. Quan es fa una representació, una representació, i cap més, doncs clar...
Muntatge...
Tot el que suposa d'esforç per poder tirar endavant això, doncs, la veritat, es veu poc reflectit, perquè ja sabem que en molts
doncs,
casos...
Amb aquesta obra et volia explicar de que li tinc una mica de recança, tot i que m'agrada, m'entusiasma, perquè resulta que em van fer un paper de rei, i jo, que sóc tan poc monàrquic, vaig haver de fer de rei aquell dia.
Però, Rafa, els bons actors... precisament ho són perquè representen amb fidelitat i amb autenticitat coses que no són.
És quan coneixes millor els actors, quan fan un paper en el que no estan d'acord.
Perquè quan posen la seva personalitat només, llavors no actuen. No, però jo penso que tu, de totes maneres, ets un rei, però en el fons bona persona.
Sí, sí.
Condescendent.
És un problema teatral, perquè llavors els papers de mala persona no m'han sortit tan bé.
Bueno, que el 7 d'octubre tenim el traspàs de l'Eloi Falguera pel grup Puny i Seguit de Terrassa, que, si no m'equivoco, el grup Puny i Seguit ha vingut bastantes
moltes
vegades.
Moltes vegades. I són molt bons, per cert.
I l'Eloi Falguera, que és un dels dels actors,
exacte,
i a la vegada...
Sí. Director, és director. I el seu pare també és actor. No sé si surt en aquesta obra el seu pare.
Sí, és també... molt bo. Molt el pare, bo. Molt més que el fill, diguem-ne, com a actor, és impressionant. I, de fet, vull dir, estava el cor de brau, el...
Ah, sí, l'arrogància humana.
Ah, això
l'arrogància humana del Víctor Alexandre.
Exacte, era el que feia d'anglès, que va agafar l'accent anglès extraordinari.
Sí, és veritat, tens raó.
Sí.
Bueno, i tanqueu tota aquesta mostra el 4 de novembre, al Casal, en aquest cas.
No.
Aquí viu el Casal Cultural, tinc aquí.
Sí, perquè és anterior, els papers que t'he enviat són anteriors a la decisió que hem pres.
Ja heu canviat?
Sí. Totes aquestes obres seran a la nau, exceptuant la primera del Rossinyol, que és el Casal. Però totes
seran a la nau.
Sí.
Bueno, cal dir pel públic i pels oients que no ho sàpiguen que la nau ha sofert una transformació importantíssima, sobretot pel que fa a totes les butaques. Si ja no hi ha aquelles cadires que, dient-ho així suaument, al cap de mitja hora ja tens el cul una mica quadradet, però...
El cul i el coll. D'estirar el cap per mirar, vull dir, perquè no hi veies.
En canvi, ara hi ha unes butaques fantàstiques que es van treure en el seu moment, si no m'equivoco, del Teatre Lliure, i que donen una facilitat de certa comoditat, perquè hi ha un tipus de teatre en aquest moment que es diu teatre per joves i consisteix en estar molt malament, estar dret, estar mal assegut, i penses, home, doncs ja està bé, però fer penitència tampoc anar al teatre tampoc és massa interessant. Bueno, aquí serà amb 4 actrius, una obra fantàstica d'en Josep Maria Benet i Jordet.
Molt bona, i a més en unes actrius molt bones també que tenim, vull dir que és el millor que tenim a Espiral en dones, està aquí, no perquè actuï la meva filla, que no actuarà
també
aquesta vegada, però que la nostra directora, la Trini Escriuela, fa d'actriu, i després en tenim a l'Encarna Adelantado i en tenim a l'Anna Pou, realment, són dones molt bones.
Bueno, són 4 dones que surten
amb aquesta jove,
exactament, que ha d'encaixar molt bé perquè funcioni, perquè l'obra no és fàcil, no és gens de fàcil.
No gens.
I en canvi, doncs, té una gran profunditat i té un gran interès, però clar, és el de sempre, si encaixa, encaixa. I bueno, Rafa, a veure, parlem de l'obra primera, perquè l'obra primera, que és el que tu ets un protagonista total, aquest Aranjuez, el negro senyor Aranjuez 1931, i tu en aquest cas, com deies molt bé, reculls la torxa que et va passar el Jaume Pla, i com estàs a hores d'ara quan falten pocs dies, 3 dies exactament perquè representi?
No, sóc una persona bastant tranquil·la, no sé si he après ja al llarg dels anys a tranquil·litzar-me, però em tanco a mi mateix i m'autotranquil·litzo, no estic nerviós, sinó que el que sí faig és anar-me a caminar amb la cinta, amb la gravació de l'obra, i la repasso cada dia. I faig un passeig que dura una hora, aproximadament, i això em tranquil·litza. Em tranquil·litza. I a més t'he de dir que quan estàs en el camerino, sobretot a les obres que hi ha tanta gent, que es posen nerviosos, que un explica acudits, que l'altre no sé què, acostumo a posar-me els auriculars i desconnectar totalment, perquè el que vull és trobar-me amb mi mateix, amb el meu personatge, i no escoltar els altres ni els problemes, això. O sigui que, no, en principi estic bastant tranquil.
No, puc constatar-ho.
És la noia que fa el paper?
Ah, sí, és la Laura, una nana extraordinària també, és amiga de la filla d'una altra actriu nostra, que és l'Anna Pou. Aquesta Laura, la noia jove, que fa de Gavina, molt bé. Els dos se'ls saben el paper, jo puc constatar que no em necessiten per res, encara que jo estic d'ajudant de direcció.
I... Bueno, però això no ho diguis, home, sempre et necessiten per alguna cosa.
Ells diuen que sí, però jo dic que no em necessiten
per
res.
Mira, el fet que estiguis allà, que et vegin que estàs allà, ja és...
Sí, això és el que diuen ells, exacte.
O sigui que... A veure, a mi el Salva com a apuntador em dona molta tranquil·litat quan el tinc al costat, i a més et puc dir que és un dels millors apuntadors que he conegut en els 17 anys que porto. Oh. I no és perquè estigui ell al davant, que ho dic de debò.
Jo ho crec, i a més és veritat, hi ha una feina que, bueno, que ha anat desapareixent amb el temps, que això ja no existeix. A l'òpera tampoc, a l'òpera també existia l'apuntador, i que estava, hi havia aquell apuntador del Liceu que feia tants i tants anys que estava allà, i que tothom el coneixia, i que sabia perfectament quines eren les falles que es produïen per un cantant o per un altre, si fos home o fos dona. I en canvi, doncs, aquest coneixement de l'obra total a molta gent l'ajudava.
Sí, realment. Sí, sí. Et puc constatar en aquesta obra del Rossinyol Aranjuez que cada vegada que sento el concert d'Aranjuez se'm posa el pèl de gallina.
Sí, a mi em passa el mateix, estic en escena.
Perquè, sí.
Em passa el mateix, eh?
És tan, tan tendre, tan dolça l'obra... que, bueno, no vull fer spoilers, però ja la veureu, els que la vegin.
No, jo recordo aquesta obra, recordo la primera que la vau fer, i tenia molta consistència, i sobretot jo penso que tenia una... que té una capacitat de transmetre amb molta sensibilitat, amb molta emoció, realment els últims dies de Rossinyol.
Exacte. Sí, així.
Que va ser un intel·lectual i a la vegada un home de vida. Sí, un home ple, absolutament ple de vida, i amb una història artística genial, des de la pintura, passant per l'escriptura, passant per l'activitat de poder, doncs, fer moure la societat des del punt de vista cultural. O sigui que és un personatge d'aquells que, si fos anglès, per dir alguna cosa, doncs el coneixeria tothom. Clar, sí, doncs clar. Era d'aquí, i a la veritat, doncs, el coneix qui el coneix.
Sí.
Però és un personatge important, potent. Mm-hmm. Per tant, Rafa, no cal dir-ho, has de posar tu aquí tot l'esforç per traslladar aquesta potència del personatge en el públic, i esperem que sigui així. Esteu contents de la preparació d'aquesta 25a temporada?
Si estem contents, sí, molt, sí.
Sí, aquesta llista que hem comentat per sobre, esteu contents de com ha anat quedant, com ha anat equilibrant?
Sí, no, estem contents, vull dir, perquè inclús pensàvem grups que hem programat que ens posarien més dificultats per venir, i no, la veritat és que, vull dir, són els que són i els que ens agraden, vull dir, que en principi sí, molt satisfets.
Doncs, dit això, esperem que el dia primer, aquest diumenge vinent, a les 7 de la tarda, això estigui funcionant. hem de recordar això que dèieu abans, que aquesta obra sí que es farà al Casal,
que és l'única.
Però en canvi les altres totes es faran a la nau, i a veure si aquest diumenge teniu allò que en diuen un lleno que bueno.
Un lleno que bueno.
No? Lleno que bueno, que vol dir que la cosa estarà bé. I ara, quan falta el temps, vosaltres sé que heu de continuar explicant això mateix en un altre lloc, i jo us agraeixo molt que hi hagi vingut aquí, i ja sabeu que sempre que hi hagi alguna novetat, aquí estem per parlar de molta comèdia.
Moltes gràcies.
Rafa, gràcies. Gràcies, Salva, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Què anem a dir?
Molta merda, diguem-ho, no?
Molta merda, diguem-ho. Molta merda pel diumenge i per tota la temporada.
Gràcies.
Escoltes aquesta música de Vivaldi, t'agafen ganes de ballar. Sembla mentida que en molts casos la música, que en diem clàssica per entendre's, clar, per entendre's, perquè de fet avui s'està fent composant una sèrie de música que és contemporània, i per tant, per entendre's diem clàssica perquè vol dir que és un tipus de música determinat que no està amplificat. Bé, deixem-ho córrer. En qualsevol cas és música, i aquesta música té vida per sempre. Caterina Lahr. Benvinguda
bon
a aquest programa.
Moltes gràcies.
Tenia moltes ganes de parlar amb tu. I t'explicaré per què. Perquè jo penso que tu, des de l'any 96, estàs fent una feina que ja m'agradaria que pogués estar repartida, com la que fas tu amb IT Dansa, o sigui, el grup jove de dansa de l'Institut del Teatre, que ja m'agradaria que poguéssim dir que n'hi ha 4, 5 o 6 a tot Catalunya.
Oh, sí. És molt necessari.
Jo quedo al·lucinat quan veig segons quin tipus de llocs a l'Europa que nosaltres diem que som europeus, i quan veig segons quines coses i penso, com és possible, no? Ja sé que tu ets una persona, Caterin, que has reivindicat molt sovint aquest tipus de cosa. O sigui, que has dit molt sovint, fa falta que hi hagi una companyia, fa falta que hi hagi una companyia estable. Com és que el Liceu no té una companyia estable de dansa?
Jo no sé, hauríem de preguntar-les. Bueno, és complicat, és complicat tenir tots els elements alhora per a poder fer-ho, no? Hi ha una qüestió econòmica, però has de tenir la gent que volen apostar per una companyia nacional, sí.
Que tu vas començar a Mid Dansa, un projecte que, de fet, et varen proposar, si no m'equivoco, i que tu vas agafar quan ja estaves en aquell punt que dius, bueno, ara què faig? I he estat... Bueno, a veure, Caterina Lahr, hem de dir-ho, és una persona que quan era petiteta ja volia ballar.
Jo crec que ballava ja en la panxa de la meva mare. Però vaig començar prou tard, eh? I els meus professors ja eren Víctor Ulliate, que va tenir la companyia moltes vegades aquí a l'auditori,
sí,
i Carmen Rocha, que vivien a Brussel·les.
I estàvem a prop, relativament a prop de casa teva.
A prop de casa meva. He tingut molta sort perquè he pogut començar amb molt bons professionals i molt bons professors. I això és molt important, perquè no perds el temps.
No, ja, ja.
Però, bueno, he tingut sort. Però jo crec que no he pensat mai, vull ballar. Era una cosa com respirar. Era així. He ballat perquè he tingut sort de trobar la gent en el meu camí que m'han ajudat, però també jo era com respirar i ho havia de fer.
Vas començar a descobrir una quantitat de coses que no coneixies,
yeah,
i aquesta, diguéssim, dualitat entre el ballet clàssic i la dansa contemporània, que jo penso que no és tal dualitat. Que
jo
no...
mai he tingut problema, no el veig, la dualitat. S'ha creat una dualitat, però jo no crec que hi hagi...
Saps que hi ha gent que diu, és típic això, no només amb la dansa, amb tot, no? Mm. Això sí que és música, això sí que és dansa, això... I no és veritat.
Jo crec que el clàssic i el contemporani és complementen, però
sí,
és molt important les bases. No es pot, com es diu el català, rechazar 200 anys de clàssic i d'històries, rebutjar, sí. I si tens unes bones bases, pots fer de tot. Jo crec en la qualitat de les coses, o sigui, pot ser contemporani o clàssic o una barreja, però si hi ha qualitat, és bo.
Tu vas començar, com deies, amb aquesta escola, la Carmen Roche i el Víctor Ulliate, però al cap de poc temps ja vas veure que hi havia altres coses i vas descobrir, per exemple, Béjar, o vas descobrir
el dansa,
i vas començar a veure que efectivament allò començava a entrar-te d'una altra forma.
Sí,
començava a convertir-se en la teva vida.
Sí, perquè bueno, jo, en Brussel·les hi havia l'escola de Béjar, que està en els mateixos edificis que la companyia, el ballet del segle XX, i he tingut la sort de poder entrar en l'escola, però dic la sort perquè m'ha obert molts camps. Bueno, fèiem clàssic, contemporani, diversos estils de contemporani, diversos estils de clàssic, però també teatre. Stanislavski, hi havia diferents tècniques de teatre, també flamenc, classes de ritme. Tenia un geni, un professor de ritme, que crec que realment m'ha ensenyat a ballar gràcies al ritme i a la seva passió. Bueno, tot eren gent molt apassionats, grans mestres, cantàvem, i tot això m'ha donat una visió molt més àmplia del que és un artista i un intèrpret. I jo crec que el ballarí és un intèrpret. Hem d'interpretar el que veiem, no? I deies abans que l'actor ha d'interpretar el que no sap, el que no és, no?
Encara que no sigui.
I jo crec que també nosaltres, bueno, és una cosa que tinc molt present, que el ballarí també ha de ser diferent en una peça que en una altra. I ha d'entendre el que veia i jugar un personatge sense mentir, no?
Hi ha una mentida artística, podríem dir, que és la transformació d'aquell ballarí en un personatge, d'aquell actor o aquella actriu en un personatge, que en el fons no és que estiguin mentint,
no,
és que t'estan explicant el personatge, que és veritat, i per tant el personatge sí que és veritat, el que passa que no vol dir que ells, com a persones, siguin com aquell personatge.
No, bueno, no pots ballar... Bueno, un cop estàs a l'escenari, ja no ets natural del tot, no?
Ja.
Però sí que has de semblar natural. No? O sigui, és tot un... Però un ballarí, bueno, jo crec que amb les paraules pots mentir, però amb el cos no. El cos parla i no menteix, no? Doncs això és una cosa diferent. Però sí que has de saber el que vols expressar i com vols expressar-ho i entendre l'esperit de la peça. Tots sent tu mateix, també, però ets un intèrpret. És molt...
Alhora que estàs explicant això, i suposo que aquesta és una de les bases de les teves explicacions en els joves que acaben d'acabar la carrera a l'Institut del Teatre i tenen aquest postgrau de 2 anys per poder entrar realment en el món de la dansa, no?
Clar.
Després ja veurem què...
I de la professió.
I de la professió. Sí. Pues ja veurem què passarà amb ells, però aquest és un altre tema. Yeah. Però clar, aquesta explicació que tu estàs donant en aquest moment, això ha de ser la base del que deus estar fent contínuament.
Sí, jo crec que és una... Bueno, és algo que crec molt important, és que els ballarins puguin treballar molta gent, perquè ara més... A veure, són 2 anys d'experiència professional, i en aquests 2 anys jo he de procurar aportar-los una diversitat de treballs o de coreògrafs que no siguin tots els mateixos, no? Però que tinguin, que els puguin també escollir si prefereixen seguir anar en un treball més neoclàssic o un treball més interpretat, bueno, més teatral o més d'improvisació, no? O sigui, ells aprenen a fer el que, bueno, aprenent a tenir més criteris a l'hora d'escollir una companyia o de saber on dirigir-se després d'aquests 2 anys d'experiència.
Els últims 50 anys amb la dansa realment han sigut d'una força, d'una evolució brutal.
Sí.
Brutal. I com passa sempre amb tot, doncs a vegades amb certes desviacions, no? Jo penso que el teatre dansa de Pina Boix seria doncs l'exemple més representatiu, més, que no l'únic ni molt menys, però el més representatiu, que es porta fins a un extrem on a vegades, a més em passa a mi, no sé si tu estàs d'acord o no, que llavors la dansa em queda com en segon terme, perquè hi ha un moviment que no és estrictament de dansa, i almenys que pot ser senzillament caminar, clar que es pot caminar de moltes maneres, però que pot ser caminar, i aleshores això queda a vegades com tancat, no saps ben bé si respon o no respon. Jo a vegades dubto d'aquesta... o sigui, entenc determinat tipus de públic que aleshores no arriba en aquest punt perquè espera una altra cosa. Saps què vull dir?
No del tot.
Vull dir, quan tu veus un espectacle de dansa i tens molt clar que hi ha una sèrie dansa clàssica, hi ha uns passos determinats, hi ha unes formes determinades, el que sigui, el que sigui, és igual. I això, dius, aquesta persona, aquestes persones estan fent això ajustats perfectament a la norma. Estan ajustats a la norma i responen molt bé amb aquesta norma. Doncs hi ha un altre pas, que seria dir, trenquem aquesta norma, no deixem de tenir-la al nostre cervell, no deixem d'utilitzar-la com convé, però de tant en tant ens deixem anar. Podríem dir, el cos es deixa anar i fa una altra cosa. I arriba un punt en què potser això queda oblidat i és molt més aquest teatre, perquè és representatiu, inclús amb diàleg. Diàlegs que es poden posar. Llavors, no sé on està el punt, el punt equilibrador, saps què vull dir?
Bueno, jo crec que és en el que vol expressar el coreògraf o no, i com arriba, com la persona l'interpreta i com arriba al públic.
Sí.
Això és l'important. I jo, quan parlo als ballarins, jo dic, bueno, sou intèrpret, no? Sí. No m'interessa... Bueno, la tècnica la tenia de tenir... Bueno, l'estil ha de ser... la fisicalitat ha de ser neta, no? Límpia. Però no és prou. amb això és una eina perquè puguis interpretar i passar la, la teva imaginació o la creativitat al públic. Ha d'arribar al públic. El públic paga, ve aquí i vol rebre alguna cosa. Et regala el seu temps, no? O sigui, la, la sensació de responsabilitat és molt important, no? Del, de sí, l'interpreta, sí, sí. Has d'estar. No pots estar a l'escenari únicament perquè et mola ballar, no? Saps què vull dir? Sí, t'agrada, ets apassionat, però és un compartir. I jo crec que ahí, si comparteixes el que fas i que arriba al públic, no tenim barrera entre un i l'altre. No sé si,
sí, quan, sí, sí,
si
sí.
Responc sí, sí, sí. A la teva...
Sí, sí. Ara, ara, ara esteu aquesta setmana aquí al Teatre Auditori fent unes, unes sessions per escoles, per escolars,
sí.
Que van començar dimarts, el dimarts, dimecres, dijous, uh-huh. Divendres, i dissabte hi haurà una funció oberta al públic. Feu exactament les tres coreografies que heu preparat, que serien exactament idèntiques si fossin per escolars, com si fossin
sí.
Per,
sí,
per...
Sí,
exactament igual. No, sí, sí. No, no heu fet una adaptació d'un tipus de dansa pensada, sinó
no,
que feu,
no, no.
Presenteu el que presenteu. Quina veus que és la reacció general d'aquest públic?
Pues jo crec que és el millor públic que podem tenir, perquè els ballarins, els petits no tenen...
prejudicis
i tot arriba com unes coses noves i com, no sé, és com unes esponges, no? I com el programa comença amb una peça divertida i acaba amb una altra divertida, he pogut posar una peça més sèria entre les dues, no? També he pensat, ja tenim en el repertori una peça que no faria per als nens petits perquè és més violenta, però és molt bella, però prefereixo no... tampoc.
La primera coreografia que feu és d'en Rafael Bonachella, que a més, en aquest moment, si no m'equivoco, és el director de ballet
cine,
de Sydney, oi?
L'òpera de Sydney. Això és la segona peça.
Ah, és la segona.
La segona peça, sí.
Bueno, aquí en el programa, jo dic la primera perquè en el programa està posat en aquest ordre.
Sí, la primera peça és la que he escoltat del Vivaldi,
sí.
I aquesta música del Vivaldi és...
Que hi ha
és...
una barreja de músiques, sí. Acabant, per exemple,
amb
Nina Simón.
Sí, sí. Són músiques molt conegudes, però funcionen molt bé. Perquè és sorprenent el llenguatge que utilitza el coreògraf i que és molt divertit, és molt més lliure, és molt més interpretatiu, és com un nen que dibuixa el que vol en un paper i que no té sentit, pot ser, però al final sí que
té
un
Ekman,
sentit per al nen, l'Alexander Ekman.
Que és suec, si
és
no és
suec. Aquesta peça la va crear per a Iteransa fa 10 anys, bueno, tenia, aquest coreògraf tenia 23 anys, aquest, uh-huh. Quasi com la mateixa edat que els ballarins,
sí.
I ara és famós en tot el món, és, totes les companyies vol treballar amb l'Àlex Ekman, és molt, hem tingut sort de poder agafar-lo a temps, ara no podem.
Bueno, suposo que també té ganes de fer coses amb tu.
Sí, sí, ha vingut.
Lògicament.
Fa 2 anys va tornar a treballar amb els ballarins l'any passat i, bueno, està molt bé, sempre estem en contacte.
La segona, aleshores, seria el Sextança?
La segona és el Rafael Bonachella.
Ah, Rafael Bonachella.
Rafael Bonachella és un coreògraf català i aquesta peça també ha sigut...
I la música també és un català...
La música és un català, que és
un Balaguer.
Sí, i que l'ha creat específicament per la peça, que això és molt important també, poder fer aquesta fusió, no?, de creació. I és una peça molt més tècnica, però molt forta, molt hi ha molta força, i demanen molta precisió tècnica, molta... mucho aguante dels ballarins, que és tot molt important, perquè tens la primera, que és molt interpretativa, més lliure en el moviment, i la segona és el contrari, no? És aquesta precisió, necessites molta tècnica per fer-ho, i la tècnica clàssica també.
Ja.
És un ball clàssica, però sí que necessites molt la tècnica clàssica. Però les agrada molt als ballarins de ballar aquesta peça. I té molta força. Jo crec que és un bon contrast.
I la tercera teniu, doncs, Mozart.
Ja, no? Dos mestres.
Dos
que mestres. És el Mozart i el Giri Killian. Giri Guillén és un... Per a mi és un geni. Bueno, jo vaig treballar 10 anys amb ell al Netherlands Dance Theatre i tenim molta, bona, bueno, molta confiança. Tenim sort de poder ballar aquestes peces que són uns clàssics ja de la dansa contemporània o, diguem, neoclàssica. Guillén és un home que jo crec, a més de coreògraf, és un gran músic. Sempre quan escull una música, et la fa, bueno, com se dice, le voy a decir en castellano, te la hace entender. I percep molt bé l'esperit de la música. I aquí, si veus Mozart i els ballarins, és com llegir un llibre, obert, sí. És com llegir un llibre, o sigui, és molt... Agafa l'esperit, cada moviment s'entén, és com literatura pura. I és molt divertida, molt divertida.
Jo realment, totes les experiències que he tingut amb el Giri Guillén, han sigut, això que dius tu, han sigut potents, per una banda, amb molta potència,
sí.
I per altra banda, doncs amb una, com diria, amb una facilitat, una aparent facilitat.
Aparent, sí.
Amb una aparent facilitat.
Sembla que tot és fàcil, però no és.
Exactament. Sí. Amb una aparent facilitat, que la fa molt fàcil, molt entenedora, molt, no? I en canvi, la veritat, veus que allà hi ha un... Hi ha, és molt potent.
Sí, no, és un, per mi és un geni i mai es repeteix. Vull dir, sempre està buscant noves llenguatges o, i és una persona que sap estar amb el seu temps. O sigui, no es queda al darrere, no? Sempre diu, bueno, si ja no vol coreografar perquè pensa que no, vol, no pot coreografar més coses noves, pues no ho farà, no?
Ja.
I sempre està a la busqueta, ara està fent...
Bueno, que Guillén en aquell moment deu tenir 70...
És del 47, és del 47, sí,
70,
sí. 70, sí, 71,
sí.
Tindrà l'abril, sí.
Bueno, està en la joventut.
Però és una persona amb un esperit increïble, és un esperit, bueno, molt especial i sempre estem en contacte i a més, cada vegada està més proper de l'educació. Està molt conscient que hi ha deixat un llegat. Són d'aquests coreògrafs que han deixat un estil. Hi ha molts coreògrafs que han nascut del seu treball també i, bueno, és una persona molt important en el món de la dansa.
I dansa, que com dèiem abans, va començar el 96 i que tu des del primer moment ets la directora artística, proporciona aquests 2 anys de postgrau perquè sí. Vaig entrant, però a vegades, segons tinc entès, també intenta, diguéssim, enviar, col·locar alguns dels ballarins o ballarines amb algunes companyies perquè puguin continuar la seva activitat professional.
Clar, esto es el objectiu, és l'inserció laboral. Aquests 2 anys és molt important perquè les companyies professionals demanen una experiència als ballarins i quan tu surts de l'escola no la tens, no has viscut una gira, no has viscut els escenaris així, sí, uns fins de curs, però no els escenaris com professional d'haver treballat amb els coreògrafs o els assistents dels coreògrafs amb un altre horari de nit, de dia.
Ja.
O sigui, és una altra... O sigui, és molt important que, bueno, que tinguin aquesta experiència i també és un currículum. Jo ja sé que els coreògrafs em truquen, oye, tens uns alumnes i necessitem uns ballarins l'any que ve, o que si veuen en una audició que han passat per iterança, ja fan més cas al ballarí, no?
Clar.
Perquè hi ha audicions que són de 500 ballarins,
no?
Però és molt important això, i tenim ja, bueno, tenim col·locat en el món sencer, o sigui, bueno, el Rafael Bonachela va agafar una ballarina quan, que coneixia gràcies que va fer la coreografia aquí, no?
Ja està a Sydney, no?
I està en Sydney. Però tenim, ara tenim una noia que balla també ara amb nosaltres, que l'han agafat en Wiesbaden, en Alemanya. Uh-huh. Hem tingut també molts, com el César Abert, aquí, que va tenir molts ballarins d'IT Dansa, Ramon Oller, quan tenia la seva companyia, l'Anònima Imperial, però totes aquestes companyies ja no existeixen, malauradament, i han d'anar...
Ara seria quan ens posaríem a plorar tots dos aquí, a Barcelona.
Sí, sí.
És algo terrible, és algo terrible que sap tan greu, perquè, a més, jo tinc la sensació, sempre tinc la impressió, que no hi ha un coneixement real del que pot passar, i, per tant, un coneixement per una banda i un interès per una altra,
yeah.
Els dos aspectes.
Sí, sí.
I aleshores, clar, semblen coses que es puguin fer, en aquest cas... I dansa, si no fos per la Diputació,
no
podria funcionar.
És un milagre. Miracle, a veces que diu que estem aquí encara, però sí que hi ha una aposta.
El que dèiem abans, però com és possible que un gran teatre del Liceu no tingui una companyia estable?
Bueno,
una companyia estable, perquè encara que vinguin tres companyies a la temporada, o quatre, i facin sis, set funcions, encara que sigui així, això no és... O sigui, hauria d'haver el canvi, uns que estan aquí i van allà i fan la companyia, fan el projecte i tornen i tal.
Sí, sí, sí.
És així.
A veure, bueno, s'ha de tenir la persona que vol apostar per ell, però, bueno, el director artístic, però també hi ha, perquè una companyia nacional, pues, econòmicament, és també l'estructura, però jo crec que es podria fer si hi ha realment
una voluntat
real...
Tu vas tenir una experiència en aquest sentit amb la Companyia Nacional de Dansa de Nacho Duato, quan Nacho Duato dirigia, i precisament el Teatre Auditori de Sant Cugat va ser un protagonista en aquest sentit també, perquè la coreografia de Romeo i Julieta es va fer aquí, i a més va voltar per tot el món, amb molt èxit, bueno, per la coreografia no tant, sinó perquè la companyia era... Tu vas estar 6 anys a
la 6 anys, sí. Abans jo ballava amb Nacho Duato en Holanda, sí. En l'Andedalans Dance Theater. Bueno, he conegut Nacho en Brussel·les, en l'escola de Maurice Béjart. Ja ens hem conegut ahir. I després ens hem trobat junts al Netherlands Dance Theater. I quan li van... bueno, era el Marcià que li va venir a la Holanda, Marcià, que menys Joan Francesc Marco, que era...
El director general de...
Sí, de l'INAEM, en aquest temps, i van venir a Holanda a buscar Nacho. Oye, no volem fer una companyia nacional... bueno, volíem canviar de director, perquè era la Maia Plisetskaya, volien fer un canvi. I, bueno, Nacho ha decidit, bueno, vens, m'ha dit, vens...
Vente conmigo.
Vente conmigo. I digo, bueno, Madrid no està mal, sí, més sol. No, i vaig anar-hi. I així, he estat 6 anys molt, molt intensos, però també amb moltes dificultats des del principi, perquè hi havia sempre, bueno, hem tingut uns espectacles amb la meitat de la companyia fora, que volien fer clàssic, i, bueno, aquest tema del clàssic i amb la por de perdre el seu lloc de treball, no?
Bueno, Caterine, ja veus que el temps se'ns tira a sobre, com s'acostum. Seguiríem parlant i parlant
segur que
tindríem coses per dir, però em queden només uns minuts per parlar de l'agenda del cap de setmana i ho farem ara immediatament.
Make it light. I cover the waterfront.
Avui dijous tenim el Mut, com sempre, cada dijous. En aquest cas, Joget i Maria Ribot. Maria Ribot veu i Joget guitarra. Ens faran un concert de jazz i de soul. Però avui també dijous tenim una altra hora de música, una hora de música en aquest cas en el Teatre Auditori, a les 9 també, amb el Marc Ferrer Trio, també jazz i blues. Demà divendres, a 9:15, al Teatre Auditori, Píndoles, 3 obres de microteatre. I a les 10, a Casal de Torreblanca, Nits d'Electrònica, en Germinator i Paul Graham, presenta Nit Laser. dissabte a les 12 a l'Aula Màgica del Conservatori, músics de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb l'arpista Laia Barberà com a solista. A les 6 al Teatre Auditori, It Dansa, l'última de les funcions que fa aquesta setmana. La jove companyia de l'Institut del Teatre presenta 3 coreografies. A les 7, a la Casa de Cultura, el London Quartet interpreta 3 quartets i l'estrena del quartet número 2 de David Bozzo, Sant Cugatenc, que va estar aquí amb nosaltres la setmana passada. I diumenge, al Teatre Auditori, des de les 10 del matí, recuperen els petits camaleons que es va tindre que anul·lar el mes de setembre per mal temps. I a les 7, a l'Aula Magna del Conservatori, Marta Fenella, flauta, i Carla Martínez, piano. I a les 9, a la Cafeteria d'Altar, també jazz, amb Enrique Heredia Quartet, Plays the Music of Bob Thier. I ara us deixo amb qui? Es nota? Arriba? Puja una mica? Fantàstic. Fins dijous vinent. Adeu. Adéu.